cartells, m'hi posaré aquí.
Són les 10 del matí. Anem a publicitat. I de seguida a aquesta secció d'històries de superació amb Ruth Caral i un altre periodista, amb Mònica Bernabé, que de seguida ens explica la seva història. Escolteu-la, perquè... Uau. Uau. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
De dilluns a divendres, a Radio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, va, 3 minuts i mig que passen de les 10 del matí. Com cada dijous, ara és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció, per què no? Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Amb qui parlem avui?
Mira, avui entrevistaré una persona que, per casualitat, podríem dir, va marxar ben lluny de casa per treballar. Uh-huh. Una persona que va decidir dedicar-se al periodisme i que no concep la professió si no és desplaçant-se al lloc dels fets i explicant el que passa des d'allà. Això ha fet que arrisqués la vida per informar, que per seguretat comprés al supermercat en menys de 5 minuts i que l'atemptat de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017 el va viure també, sorprenentment per a ella, amb apatia i impassibilitat. Avui coneixerem Mònica Bernabé. Mònica Bernabé té 50 anys i és periodista. De fet, per ser més exactes, també podríem dir que és reportera i actualment responsable de la secció d'internacional del diari Ara. Valenta i treballadora, va ser l'única periodista de l'estat espanyol en viure i treballar permanentment a l'Afganistan, on s'hi va estar durant 7 anys. Des d'allà va informar del conflicte bèl·lic que viu el país i va denunciar la manca de drets de les dones afganeses. Tot això ho va fer com a periodista autònoma per al diari El Mundo. per defensar els drets humans, l'any 2000 va crear l'Associació per als Drets Humans a l'Afganistan, una ONG que va presidir durant 16 anys, quan va haver-la de dissoldre per falta de fons econòmics. Ha guanyat diversos premis, com ara el Premi Cirilo Rodríguez l'any 2013 o el Premi de Periodisme Julio Anguita Parrado l'any 2010. I malgrat que el periodisme és el seu motor de vida, sovint toca frenar i parar compte a la salut. Després de tornar de l'Afganistan, van diagnosticar-li una depressió que va patir en secret. I uns anys més tard, arriba el segon confort, un càncer de mama. Una afició, ballar. I una cançó, la que sentim de fons, d'un concert de Rosario La Tremendita i Mohamed Motamedi. Mònica Bernabé, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en detall i conèixer la teva història, què és per a tu la superació personal?
Clar, m'has fet una presentació que bueno, m'omplo així, diguem, m'anima, no?, començar el dia amb aquesta presentació. Jo la veritat és que no m'ho plantejo, jo intento tirar endavant. Tampoc és que tingui clar que estic fent, que m'estic superant a mi mateixa, no? Jo crec que també és una manera de sobreviure i de superar les... superar les dificultats, no? Diguem que no ets conscient, intentes, doncs, sortir... Jo intento sortir-me'n dels problemes, no?
Sentíem aquesta cançó de fons que em vas comentar que és una fusió entre música persa i flamenco. Per què l'has triat?
Doncs a mi el flamenc m'agrada moltíssim. És una música que he escoltat des de petita a casa, la meva mare és andalusa, i també m'agrada la música amb tons àrabs, persa, i llavors aquesta fusió de música flamenca i música persa em sembla genial, no?
Emprenem una mica la teua història, comencem parlant de periodisme, dels inicis. Ets de les persones que des de sempre ja has tingut clar que et volies dedicar al periodisme?
Doncs la veritat és que no. Jo quan vaig fer la selectivitat no sabia encara què volia estudiar. Sí que em cridava molt l'atenció als anomenats països del Tercer Món, i volia viatjar, no?, bàsicament per comprovar que el que jo sentia que passava allà realment era així. Però estava tan despistada que no sabia si estudiar periodisme o turisme, és a dir, imagina't, no? Per sort vaig estudiar periodisme, però no sóc una periodista de vocació.
T'inicies als mitjans locals, Ràdio Sant Cugat, El Punt, i t'hi acabes dedicant durant 11 anys. Què és el que més t'agrada del periodisme local?
El periodisme local ha estat la meva escola periodística, no? Bàsicament, el periodisme local t'has de moure, d'anar als llocs, has d'explicar, i jo crec que és un periodisme molt difícil de fer, no? Perquè tens com el focus, el control sempre del que estàs fent, no? I jo crec que gràcies a fer periodisme local després vaig poder tenir experiència, prou experiència, per després treballar a Afganistan, no? Encara que sembli tan estrany, però a l'Afganistan també era qüestió de moure't i anar als llocs i explicar el que estava passant, no?
I un dia decidixes això, agafar una excedència de 6 mesos i marxar a l'Afganistan per treballar en una ONG. Què et va fer empènyer a fer aquest canvi?
Volia provar a veure què suposava estar a l'Afganistan i conèixer millor el país. Jo ja feia 6 anys que viatjava, cada any. Vaig estar 6 mesos, vaig demanar l'excedència, vaig estar 6 mesos treballant en una ONG, vaig arribar a la conclusió que el tema ONG no era el meu i que el que realment m'agradava fer era periodisme. I ja llavors, en aquells 6 mesos, vaig començar a col·laborar per al diari El Mundo com a periodista freelance.
I en aquell moment, un dia, no?, topes amb el fotoperiodista Gervasio Sánchez, referent en el reporterisme de guerra. Què et va dir?
Doncs jo ja estava allà i combinava això, no?, la feina amb l'ONG i el periodisme amb el diari El Mundo. Llavors el Gervasio Sánchez es va sobtar que jo estigués sola allà, va veure que tenia molts contactes i em va dir: per què no et planteges establir-te permanentment a l'Afganistan i treballar com a periodista freelance, no? Clar, jo era una periodista que no em coneixia ningú, sempre havia fet periodisme local i vaig dir: jo, però si jo sóc una mindungui, vull dir, què vols dir amb això, no? Però clar, per mi Gervasio Sánchez sempre ha estat un referent, no? Que em digués ell que intentés provar sort en aquest sentit, doncs vaig començar a donar-li voltes al cap i bueno, vaig decidir establir-me, provar sort i establir-me de forma permanent a l'Afganistan com a periodista freelance i deixar la meva feina en aquell moment que tenia feina al diari El Punt.
És a dir, tu per part teua no t'ho havies plantejat i potser si no t'ho hagués plantejat aquesta opció, no te l'hagués plantejat el Gervasio Sánchez, potser l'hauries, no l'hauries ni contemplat o no t'hauries...
Jo crec que no l'hauria ni contemplada. No. Perquè a més ella em va ajudar moltíssim. Clar, estar contractat en un mitjà a ser periodista freelance és molt diferent. Ser periodista freelance has de ser molt versàtil, has de treballar per molts mitjans si vols sobreviure... I t'has de vendre una mica, o sigui, jo considero que els periodistes freelance hem de fer una mica de comercials, no? Anar d'un mitjà a un altre oferint la teva feina, no? I el Gervasio, doncs, que em va ajudar també a saber com fer-ho, no? I després també, durant els anys que vaig estar a l'Afganistan, em va donar molts ànims, perquè més d'una vegada jo hauria llançat la tovallola, estar a l'Afganistan, viure a l'Afganistan, no és gens agradable, no? Treballar és molt interessant, però viure a l'Afganistan, la veritat és que no li desitjo a ningú, no? I tenir una persona com ell, que és referent al periodisme, que t'anima, doncs, lògicament, ajuda molt, no?
Està molt bé això que dius, Mònica, de treballar a l'Afganistan, no li desitjo a ningú, perquè trobo que a vegades, això n'hem parlat a vegades amb altres periodistes que han estat en conflictes, com ara Manel Elias, per exemple, que diu que a vegades romantitzem la figura del periodista de guerra, no?
Sí, perquè pensem... Bueno, en primer lloc, jo qüestiono molt el fet de idealitzar el periodista de guerra com si fos el gran periodista. Jo crec que un bon periodista ho ha de demostrar en tots els contextos, tant a Barcelona com a l'Afganistan, on sigui, no? El fet d'anar tant a la Conxinxina o a un conflicte no et fa bon periodista. Això de partida, des del meu punt de vista, no? I sí, es romantitza com si fos, no sé... Lògicament, estem en compte els riscos, no? Que ha d'assumir un periodista que està en una zona de conflicte, però estar en una zona de conflicte és una merda, vull dir, en tots els sentits, no? Hi ha a nivell de seguretat, però també el que pots fer i el que no pots fer a l'hora de moure't, els serveis que disposes, l'accés a l'electricitat, bueno, un munt de coses, no? Que aquí no en pensem perquè ja les tenim com donades, no? Com el fet de no tenir electricitat durant tot el dia, no? Com ho fas, com envies la informació, com treballes, no? O sigui, que va molt més enllà, no?
Però en aquell moment, quan se't planteja l'oportunitat, què t'atreia de l'Afganistan?
Bueno, a mi sempre m'ha agradat el periodisme internacional, però sobretot el periodisme social, no? I clar, l'Afganistan era un país arrasat per la guerra, que sortia d'un primer règim talibà i que s'havia de començar de zero tot, i el drama social era importantíssim. Hi havia tantes històries per explicar que no te les acabaves. I no només això, després a l'Afganistan jo sempre he qüestionat moltíssim l'actuació de la comunitat internacional, que ha actuat amb un total cinisme i hipocresia, i jo creia i crec que era important visibilitzar tot allò, no? Que el que explicàvem aquí a casa, no? Era, és a dir, una cosa són els discursos que es fan aquí a casa i una altra cosa és la pràctica, no? I jo creia molt important explicar-ho, no?
Abans ja vas comentat que tu tenies molt d'interès pels països del Tercer Món, no? Els anomenats països del Tercer Món, i que l'Afganistan també tenia este punt que també t'interessava. Psicològicament, però, te vas preparar d'alguna manera a l'hora d'anar-hi a viure?
No, jo crec que no. Tampoc no penses això, no? Jo crec que qualsevol periodista, quan fa la seva feina, no pensa gaire si està preparat psicològicament o no, no? També he de dir que pots trobar-te drames aquí mateix a Barcelona, no cal anar-se'n a l'Afganistan, no? I també ens podem plantejar si els periodistes que treballen aquí estan preparats per aquests drames, no? Jo considerava important, no?, visibilitzar la situació de l'Afganistan, i una de les coses que a mi m'impressionava molt era la situació de les dones a l'Afganistan, no? La veritat és que no em vaig plantejar si estava preparada o no estava preparada psicològicament, no?
I tenies, per tant, clar, que volies cobrir l'Afganistan i no cap altre país. I tu vas estar-te 7 anys allà i sempre vas estar a l'Afganistan. No vas decidir canviar en un altre dels països de la vora.
7 anys i 8 mesos, per ser exacte, vaig estar a l'Afganistan. Sí que de vegades anava a Pakistan i cobria, doncs jo què sé, si hi havia eleccions a Pakistan, doncs el Mundo em demanava que anés a Pakistan o determinades, sí, de forma puntual, podia anar a Pakistan, però jo estava basada a Afganistan, perquè Afganistan tenia en aquell moment un gran interès informatiu. Ara no apareix a les notícies, però llavors qualsevol cosa que passés a l'Afganistan tenia un gran interès informatiu, perquè hi havia 50 països amb tropes desplegades a l'Afganistan, entre ells Espanya, i lògicament hi havia, doncs, interessava molt què passava a l'Afganistan. Jo era l'única periodista espanyola establerta en el país, per tant no hi havia informació de primera mà que no fos la que jo pogués oferir, i això em facilitava, doncs poder treballar molt, no?
El teu últim llibre, Crònica d'un fracasso a Afganistan, La retirada, de l'editorial Debate, expliques que en acabar les entrevistes que feies allà a l'Afganistan te demanaven que els ajudessis a sortir del país. Senties pressió o compromís d'alguna manera d'haver-ho de fer?
Bueno, això m'ha passat a l'última vegada que he viatjat a l'Afganistan, que va ser l'abril passat. Després de que els talibans tornessin al poder a l'agost del 2021, a tothom que he entrevistat aquesta última vegada, tothom, sigui qui sigui, em demanava que els ajudés a sortir del país. Quan jo vivia a l'Afganistan la situació era diferent. Hi havia molta presència internacional, d'organismes internacionals, de tropes internacionals. Llavors el que et demanaven en aquell moment és, si us plau, em pots aconseguir una feina amb els estrangers, no? Perquè era una font d'ingressos, no? Això ha canviat totalment, no? La gent no vol quedar-se a l'Afganistan. Actualment la presència internacional és mínima. I excepte el Japó, cap país occidental té ambaixada a l'Afganistan. Totes les van evacuar, les van tancar a l'agost del 2021. Per tant, actualment la gent ni tan sols pot adreçar-se a una ambaixada occidental perquè no n'hi ha, no?
També abans també apuntaves que també t'interessava molt la manera com vivien i els drets de les dones que tenien allà. Ser dona a l'Afganistan t'ha portat avantatges, perquè alguna vegada te van concedir entrevistes pel fet que els homes d'allà et consideren un ésser inferior, entre cometes. Per tant, ser dona, diguem, t'ha ajudat a aconseguir més informació?
Jo crec que, en certa manera, en alguns contextos, sí. Perquè, com tu dius, les dones són considerades ciutadanes de segona, éssers febles, les quals cal cuidar, no? I jo què sé, jo em presentava en un ministeri sense tenir una entrevista concertada, estava fora al carrer sota el sol esperant, i llavors, després d'una bona estona, no que em deixessin entrar de seguida, doncs deien, bueno, pobra estrangera, és dona, està fora al carrer sota el sol, doncs deixem-la entrar i que faci l'entrevista. També consideren que no ets perillosa, no? O sigui, la dona consideren que no s'entera de res i que, per tant, no és un perill, no? I la prova és que quan viatges per carretera, en els controls, que abans hi havia controls de la policia afganesa i actualment dels talibans, amb qui parlen és amb l'home que condueix el cotxe o amb els altres homes que hi ha al vehicle. No es dirigeixen mai directament a una dona, no? Llavors això et facilita la feina. Una altra cosa també important és que a l'Afganistan hi ha una separació total de sexes, no? En una casa, si només hi ha dones, només una altra dona pot entrar a la casa. Un home, i a més estranger, difícilment podrà entrar en aquella casa. En una maternitat, no? On les dones donen a llum, només poden entrar dones, ni tan sols poden entrar els marits d'aquelles dones, no? Per tant, ser dona també facilitava l'accés. Inconvenients, lògicament també hi ha inconvenients. Jo crec que les dones estem en més risc, tant a l'Afganistan com a qualsevol lloc, i un dels riscos és el risc d'abusos o agressions sexuals, no? Que ja ho patim aquí, doncs imagina't a l'Afganistan, un país sense llei i amb una impunitat generalitzada, no? Aquest risc és molt més important, no?
Bé, a les dones afganeses, la primera violació, tu ho expliques al llibre, els arriba al matrimoni.
Sí, perquè bueno, aquesta és una teoria que jo defenso, malgrat que elles no et diran això, no? A l'Afganistan la majoria de matrimonis són matrimonis concertats entre famílies. Moltes vegades el noi i la noia quan es casen ni es coneixen, o només han vist una fotografia l'un de l'altre. I a més és tradició també que l'home pagui una gran quantitat de diners per la dona amb la qual es casarà, és com si comprés una propietat, literalment, perquè a partir de llavors l'home decideix què pot fer aquella dona i què no pot fer. I la dona és tradició que se'n vagi a viure a casa del marit, amb els seus sogres i amb tothom. També s'espera que la primera nit de noces mantingui relacions sexuals. Clar, mantenir relacions sexuals amb una persona que no coneixes de res, que només has vist la fotografia i en contra de la teva voluntat, per mi això és una violació. Quan preguntes a les dones afganeses, sí que et reconeixen que és un trauma, però diuen, bueno, t'acabes acostumant, no? Ho viuen com si fossin les contraccions del part, no? Que et fan mal i és una cosa que et fa mal i que has de passar pel tubo, per entendre'ns, no? No tenen aquesta consciència que el que realment els està passant és que estan sent violades, no? Pel seu propi marit.
I l'any 2014 decidixes tornar a Barcelona. Què et va fer prendre aquesta decisió?
Bueno, hi havia diferents factors. D'una banda, jo ja portava, doncs, això, gairebé 8 anys a l'Afganistan, estava molt cansada. També perds la capacitat de sorprendre, perquè ja normalitzes moltes coses que aquí no són normals, però ja formaven part de la meva vida diària, no? I després també era cada vegada més difícil vendre articles, no? L'Afganistan va començar a perdre interès informatiu a mesura que les tropes internacionals van marxar del país i que van marxar les tropes espanyoles, amb la qual cosa també em resultava molt difícil doncs, mantenir-me econòmicament. Després també un altre factor, com bé has dit, jo era freelance, però bàsicament treballava per al diari El Mundo. Un dels seus millors periodistes, el Javier Espinosa, va ser segrestat a Síria per l'Estat Islàmic a l'any 2013, i llavors El Mundo no volia doncs, que pogués passar una cosa així, em pogués passar a mi una cosa així, no? I em posava com moltes restriccions a l'hora de moure'm dins del país. Llavors, clar, sense moure't era molt difícil també treballar, estant sempre a Kabul. O sigui, tot plegat va fer doncs, que decidís marxar de l'Afganistan.
La majoria de corresponsals, sobretot quan cobriu zones en conflictes, expliqueu que el xoc més dur us arriba quan torneu a Occident i aquí us adoneu que aquí valorem poc, suposo, la vida que tenim. És inevitable que compareu... Bueno, és així, és inevitable que compareu els països i noteu diferències en tot. Què és el que més te va sorprendre quan vas tornar?
Clar, a nivell informatiu, perquè com jo soc periodista, és això una mica... L'atenció és tan bona, això, no?
No has de ser-ho mai,
A mi em va xocar més les tonteries de les quals informem, sincerament. I em continua xocant, no? Jo que a vegades escolto la ràdio o veig els mitjans de comunicació, la tele o llegeixo els diaris, penso, en sèrio? Dediquem temps a informar sobre això? Quin interès, vull dir, i quina importància té, no? Llavors això em feia molta, molta ràbia, que ens dediquéssim temps a explicar coses que jo crec que no tenen cap mena de rellevància, no? O que ens convertim en simples portaveus dels polítics, no? Papagallos, que dic jo, de les declaracions dels polítics. Són coses que no acabo d'entendre, no? Llavors això em feia molta ràbia. Ara ja, diguem, em controlo una mica més, però em continua fent ràbia. Llavors era una cosa que no acabava d'entendre, no?
I va ser això, en tornar l'any 2014, quan te van diagnosticar una depressió i estrès posttraumàtic. Dius que els 4 anys següents van ser una època difícil, bueno, difícil i especialment dura, i més fins i tot que els anys que vas estar a l'Afganistan. Què era el més dur?
Bueno, jo en aquell moment que patia... Vaig estar en tractament durant 4 anys i que patia una depressió, jo em sentia sola. No és que estigués sola, però em sentia sola i em sentia incompresa, no? Que ningú no podia entendre el que em passava, el que sentia. I bueno, quan caus en un forat d'aquest tipus, és, realment és difícil sortir-se'n, no? També he de dir que algú que estigui patint una depressió actualment, puc donar fe que es pot sortir si busques ajuda i algú t'ajuda, no? Llavors, algú que estigui patint una depressió, jo els recomanaria que busquessin ajuda. A mi també fer esport em va ajudar moltíssim, perquè així no li dones tantes voltes al cap. I socialitzar, no? El que passa que quan tens una depressió el que no vols és socialitzar, no? Que és el contrari, no? És un procés llarg, però al final te'n pots sortir, no? Però és, realment és molt dur, no? I jo crec que és una malaltia silenciosa, perquè crec que la majoria de persones que la pateixen no ho diuen, jo no ho vaig dir, només persones molt properes a mi ho sabien. És una malaltia silenciosa, però que pateixes moltíssim, no?
Creus que com a societat som uns grans banalitzadors? I m'explico, eh? Vas a l'Afganistan i tornes i dius, de quines tonteries estem informant els periodistes a casa nostra? Pateixes la depressió i l'estrès posttraumàtic i suposo que també penses, hòstia, és que quan jo parlava de depressió, suposo que com tothom, m'imaginava que era una altra cosa i banalitzava molt el terme depressió. Som uns grans banalitzadors?
Potser sí. O parlem sense saber-ne, no? Que això també és un dels esports generalitzats en aquest país, no? Que hi ha experts de tot cada dia, no? I jo crec que de les malalties mentals potser moltes vegades parlem sense saber-ne, no? A mi em fa gràcia quan jo vaig tenir pensaments suïcides i en moltes entrevistes em diuen fins i tot vas tenir pensaments suïcides. Dius, no, perdoni, és que la depressió, un dels símptomes és tenir pensaments suïcides, per desgràcia, no? Per desgràcia, no? I que això també demostra el nostre gran desconeixement, no? Jo crec que, bueno, que cal investigar més, que cal informar més, que cal conscienciar més, perquè de la mateixa manera que quan algú té un càncer sí que ens posem en la seva pell, jo crec que quan algú pateix una malaltia mental, diem que sí, no? Perquè ara està com més de moda que les malalties mentals, però en realitat no ens posem en la seva pell, no? He de dir que jo, a mi quan em van diagnosticar una depressió, també vaig estar en tractament psiquiàtric, jo mateixa em negava, no? Jo deia, no, és que jo no estic boja, no? Perquè jo considerava que estar en tractament psiquiàtric, bueno, és aquest menyspreu, no? Aquesta paraula d'estar boig, no? I jo deia, no, jo és que jo no estic boja, no? I hem de sortir d'aquesta idea que algú que té una malaltia mental ho reduïm a, bueno, està boig, no? No li hem de fer cas, no?
De fet, ara comentaves lo dels pensaments suïcides. Costa assumir que això et passa a tu, que ets tu qui pateix la depressió?
Jo inicialment, diguem, em negava a reconèixer que jo patia una depressió, no? Quan, bueno, també inicialment em van medicar, després em van retirar la medicació, després em van tornar a medicar i jo em negava, no?, a medicar-me de nou perquè considerava que bueno, això, no?, la idea de que jo no estic boja, no he de prendre medicació, no? Però si lògicament ets conscient que no pots seguir el ritme de la vida, no? Encara que sembli mentida, la depressió també t'afecta a... Doncs jo què sé, a mi em feia mal al cap, em feia mal l'esquena, em sentia cansada constantment, i això era una cosa física, vull dir, no era només mental, no? Era una cosa que jo sentia realment, no? És molt difícil transmetre, no? Perquè quan es parla de pensaments suïcides, no? Quan jo crec que tens aquesta idea al cap és perquè jo almenys la tenia, perquè el meu patiment era tan gran que no volia continuar patint. Per això volia tenir aquests pensaments, no? Si us podeu imaginar a quin nivell arribava per no voler continuar d'aquesta manera. I a més veia que no hi havia sortida. O sigui, jo creia que ningú em podia ajudar. I en aquest sentit, jo que després he patit un càncer de mama, clar, quan tu tens càncer, el metge et diu, lògicament també estàs venuda, no? Tampoc vull dir que no vull minimitzar ni molt menys el càncer, però tens un metge que et diu, mira, o t'has d'operar, després faràs ràdio o quimio, o sigui, et diu els passos que has de seguir per intentar curar-te. amb la depressió ningú et diu clarament què has de fer per sortir d'aquell forat, no? És com que depèn, en certa manera, de tu, malgrat que facis teràpia, però no ho veus clar, no? No veus la llum al final del túnel. Llavors, això, doncs, jo ara penso, no? Si algú m'hagués dit que al cap d'uns anys jo estaria com estic ara, això m'hauria ajudat moltíssim, no? Però en aquell moment no ho penses, no?
Ara parles del càncer, Mònica, també, de seguida parlem, també de tot plegat. Tu t'arribes a culpabilitzar en algun moment de patir depressió durant la depressió? Ho dic perquè podríem pensar, hòstia, el càncer és un bitxet, no? És un bitxo, és un mal bitxo, però és una cosa externa que m'afecta a mi i jo no en tinc cap culpa. Igual la depressió sí que acabes pensant, hòstia, igual és que m'ho he fet jo tot.
Bueno, en la depressió crec, almenys en el meu cas, jo pensava que no tenia una raó per tenir una depressió. Perquè pensava, en aquell moment estava vivint a Itàlia, visc a Itàlia, tinc feina, visc en un pis que està bé, conec gent, tinc una família, tothom està bé, quina és la raó de tenir una depressió? Què et falta, no? Llavors, jo em culpabilitzava de... és que no tens raó per estar així, no? I després fins i tot em plantejava, bueno, potser és que jo mai he sigut alegre, saps? Comences a menjar-te el tarro, no? Dius, potser és que jo precisament soc una persona que em rica amb molta facilitat, no? I jo pensava, bueno, potser és que jo mai he sigut alegre, no? Sí, almenys és molt, molt, molt el coco, realment. Que aquest és un dels problemes, no? Que forma també part de la malaltia, no?
Comentaves que la depressió és una malaltia silenciada i una mica així amagada. Després també parlaves de l'experiència que vas viure tenint el càncer de mama. Tu no volies, en el cas de la depressió sobretot, que no t'estigmatitzessin i sobretot que no qüestionessin les teues capacitats, però en canvi tot això, tota aquesta experiència, l'expliques obertament al llibre. Te va ajudar a escriure el llibre? Sabies que potser escrivint este llibre te podries obrir i potser això t'ajudaria o t'ho vas trobar a mesura que anaves escrivint?
Bueno, la veritat és que no em vaig plantejar que el llibre em pogués ajudar. De fet, el llibre em van proposar a l'editorial Debate publicar-lo, malgrat que jo no tenia ni previsió ni cap interès de publicar un llibre. Però quan els talibans van tornar al poder el 2021, jo ja havia publicat un primer llibre que arribava fins al 2012 i em van dir que estaria bé que expliquessis què ha passat a l'Afganistan des del 2012 fins a l'actualitat, explicat en primera persona, perquè el primer llibre també estava explicat en primera persona. Clar, explicar en primera persona volia dir també explicar què m'havia passat a mi en relació amb Afganistan, no? He de dir que quan vaig acabar de publicar, d'escriure el llibre i estava a punt de publicar-se, després vaig pensar, ui, potser has explicat massa, no? Però bueno, no em penedeixo. El llibre, en certa manera, també m'ha servit després de fer repàs. Ara, en perspectiva, penso és que encara prou bé vas acabar amb totes les coses que vas veure i que vas passar a l'Afganistan, no? Perquè en aquell moment, en el dia a dia, no ets conscient. Quan fas recopilatori, dius, home, doncs déu-n'hi-do, no? Potser m'ha servit per això, no? Per fer una mica de perspectiva de tot el que he passat. També jo el que... Una altra de les coses que... Clar, mirant enrere... jo em pregunto fins a com era possible que després de gairebé 8 anys a l'Afganistan a ningú se li passés pel cap que jo podia estar patint estrès posttraumàtic i una depressió, no? Vull dir, això és el que també em sorprèn, no? Que a ningú del meu entorn laboral se li passés pel cap això, no?
Tornem una mica a parlar tranquil·lament del periodisme. D'entrada, quina autocrítica creus que hauríem de fer tots els periodistes sobre l'ofici?
Bueno, jo sóc molt crítica amb aquesta immediatesa, que som esclaus de la immediatesa, que s'ha de publicar ja i s'ha d'informar ja. Bueno, la ràdio té com una certa justificació, no? Però bueno, ara els diaris, amb el tema de la web, és una de les pàgines web, és una bogeria, no? Jo moltes vegades penso, bueno, diguem, fem-ho bé i expliquem-ho bé i no cal aquesta immediatesa, aquesta gran rapidesa, no? Que hi ha... Jo crec que estem sobresaturats d'informació, de dades, però d'informació de qualitat, d'informació que ens arribi, jo crec que n'hi ha... I que ens toqui, no?, que ens sensibilitzi, n'hi ha poca, no? Jo crec que jo faria aquesta autocrítica, no?
Barcelona és el teu lloc ja per quedar-t'hi definitivament o tens ganes de tornar a marxar?
Mm. Jo ara a Barcelona estic bé. Abans has dit que era cap d'internacional del diari Ara, ja no sóc cap d'internacional del diari Ara, i moltes vegades aquesta confusió no ets l'única. Jo ara treballo a la secció d'investigació i grans reportatges del diari Ara, faig molts reportatges socials, i tinc temps per treballar-los, i la veritat és que em sento una privilegiada que el diari m'hagi ofert aquesta oportunitat, no? Lògicament, també m'agrada fer cobertures a l'estranger i continuo fent viatges puntuals, però la veritat és que estic contenta treballant aquí a Barcelona, no?
Hòstia, Mònica, t'agrada la bona música,
Què és això? Què és això que sentim, Mònica?
És una cançó de Rebato, que el nom és... jo soc molt dolenta amb els títols de les cançons, que és Todo...
Hoy todo va salir bien.
Hoy todo va salir bien, no? És una cançó que em poso quan pel matí estic una mica en plan xof, dic, em poso aquesta cançó i dic, vinga, sí, tot em sortirà bé, com que em dona energia, no?
Mònica, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu testimoni avui en aquesta secció de la caravana de Ràdio Estel. Fins sempre, això és casa teva.
Moltes gràcies.
Ruth, moltíssimes gràcies també, com
gràcies.
Sempre. T'esperem la propera setmana. Només cal recordar als oients que si tenen alguna història, què han de fer?
Sí, enviar un missatge al telèfon del programa, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, que ens agrada molt explicar també
I
històries
tant.
De gent anònima.
Gràcies, Ruth. Fins la propera setmana.
Que
això
vagi
també
molt
és casa
bé.
Teva, eh?
Adéu-siau. Bien, por todo va a salir de bien.
Por la calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro. Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Tristeza. No necesito un euro para sonreír. Dame la mano, niña, que tengo la certeza. Ay, 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 de que va a pasarnos algo bueno y va a pasarnos algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Ay,
Ràdio Estel.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per veure. Amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad.
Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Obrim el capó.
39 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu com cada any el darrer cap de setmana d'octubre es va endarrerir una hora al rellotge per adaptar-nos a l'horari d'hivern, però el canvi horari, durant anys justificat per l'optimització energètica i l'aprofitament de les hores de sol, ja fa temps que es posa en dubte, sobretot perquè cada cop apareixen més estudis que plantegen que aquesta alteració brusca en el ritme de les persones pot afectar l'organisme i desencadenar algunes afectacions de salut. No obstant això, la relació entre el canvi horari i l'impacte en l'organisme humà encara presenta grans interrogants, perquè, segons diuen els experts, és difícil d'establir una relació causa-efecte. Per tractar de conèixer més sobre com ens afecta el canvi horari, ara que ja en portem uns quants dies, ja podem saludar a aquesta hora Javier Vázquez. Ell és psicòleg, neurobiòleg i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya. Doctor Javier Vázquez, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres. Doctor Vázquez, molt bon dia. Ara sí, em sembla que el podem saludar. Doctor Vázquez, bon dia.
Bon dia.
Ara sí que l'escoltem. Deixi'm preguntar-li primer de tot quins són els principals efectes fisiològics que experimentem a causa del canvi horari a l'hivern.
Bona pregunta, boníssima pregunta. Doncs el primer que ens passaria seria que deixaríem de rebre llum a primera hora del dia, per exemple, o ja cap al final del dia també. I el que hem de tenir molt present és que al final nosaltres vivim al segle XXI, però el nostre cervell continua sent un cervell que no ha evolucionat tant de, com, per exemple, fa uns 200.000 anys, no? Mm-hmm. Aleshores, aquestes variacions brusques amb el canvi de la llum, amb com el sol se'n va abans o després els canvis horaris, ens afecten molt a nivell cerebral.
Mm-hmm. Abans ho deia, que la relació entre el canvi horari i l'impacte en l'organisme humà encara presenta grans interrogants perquè, segons diuen molts experts, és difícil establir una relació causa-efecte. Per què és tan difícil establir-la?
Home, és difícil sobretot per la manca d'estudis, no? De fet, feia una repassadeta de quants estudis hi ha sobre llum i l'efecte que la llum, per exemple, per parlar només de la llum, però podríem parlar d'altres variables, no? Efectes que la llum pot tenir sobre el cervell, i la veritat és que hi ha pocs grups especialitzats al món. Aleshores, en falten dades i quan falten dades ja sabem que després hi ha molta gent que parla sense el coneixement absolut i aleshores la cosa es pot complicar una miqueta.
Tinc entès que hi ha un tipus de ritmes que queden afectats, que són els ritmes circadiaris. De què parlem quan parlem de ritmes circadiaris, exactament?
Molt bona pregunta. Doncs el ritme circadià és un ritme que, bàsicament, és el ritme biològic del cervell. És el que comentava abans amb la llum, no? Uh-huh. Nosaltres imaginem-nos fa uns 200.000 anys enrere, i som aquell principi d'Homo sapiens, no?, que necessitava del sol per activar el cervell. El sol era l'alarma, uh-huh. D'acord? I aleshores era com el switch on, no? Gràcies a aquestes primeres ràfades de llum, el cervell ja deia, ostres, ara m'he d'aixecar. I al contrari, quan el sol marxava, 5, 6, 7 de la tarda, depenent del moment de l'any, és aquest tipus de llum, que ja és més de color taronja, que el cervell li donava la senyal de, ei, switch off, ara ens hem d'apagar, no? El temps que passa des d'un punt fins a l'altre és aquest ritme. I aquest ritme, òbviament, ja no depèn tant de la llum solar, que sí, biològicament sí, però ara la tecnologia, no?, que hem posat en joc al segle XXI, doncs fa que aquesta biologia quede pertorbada per tecnologia, llums artificials, altres ritmes.
Mm-hmm. I el cicle 24 hores del nostre organisme entenc que també queda afectat.
queda molt afectat. De fet, el cicle d'estar d'espera hauria de ser d'unes 16 hores. Sempre s'ha dit que ens hauríem d'aixecar cap a les 7 del matí i anar-nos a dormir cap a les 11 de la nit, d'acord? I entre un punt i l'altre hi ha unes 16 hores de diferència, hora amunt, hora avall. Això queda molt afectat. Una de les pràctiques molt útils que podem fer quan tenim un trastorn del son vigília, quan tenim insomni, per exemple, a nivell conductual, seria aixecar-nos. I una de les primeres coses que hauríem de fer és anar a buscar aquesta llum solar, anar a fer el switch on que deia abans, d'acord? Per dir-li al cervell, ei, ara t'has d'aixecar. I al revés, seria mirar la llum de la tarda, no? També la posta de sol seria el switch off. I després, òbviament, a casa, sobretot, doncs, jugar amb les llums. Hi ha altres estratègies que podríem fer, també.
Pot influir també el canvi d'horari en la nostra salut cardiovascular i metabòlica?
Sí, òbviament. Només pel punt de vista que comentàvem de la llum, no? És una adaptació que el cos necessita fer, però que, bueno, que també amb el pas dels anys, dels segles ja, quasi, el cos cada vegada més dels organismes que estem avui en dia al planeta Terra ja ens n'anem adaptant i cada any és de suposar que anem millorant en aquest sentit, no?
Li preguntava ara per la salut cardiovascular i la metabòlica. No sé si pot haver fins i tot una relació entre el canvi horari i els ictus o els atacs de cor, per exemple.
Això no ho tinc present, no li sabria donar una resposta. No m'estranyaria pel que comento, no? Perquè a nivell biològic hi ha canvis dràstics i qui no es pot adaptar biològicament, no? A través de la conducta no pot adaptar biològicament al seu cervell, doncs pot patir diferents tipus de trastorns, entre els quals podria ser que estiguessin aquests de tipus cardiovascular, sí.
Deia que en Javier Vázquez, el doctor Vázquez, és psicòleg, neurobiòleg i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya. Entenc que per tot plegat també afecta la nostra manera de sociabilitzar i de treballar, no?
Totalment. De fet, jo quan treballo a la consulta sempre tinc molt present aquestes estratègies de conducta, no? De, per exemple, anem a buscar aquesta llum solar, o ara parlem del sol també, però una de les variables que estan influenciant molt als estats depressius, per exemple, és el fred, no? El fet de que ve el fred, no? L'exposició al fred. I tot això, quan anem a la part social, sempre ho hem d'arrelar, no? El tema de les creences que tenim, no? Per exemple, hi ha persones que pateixen depressió i diuen, és que ara ve l'hivern, ja no puc fer res, no? Ja no faré el que feia a l'estiu. Òbviament, això és una creença, i és una creença que pot ser molt adaptada, més al segle XXI, quan les possibilitats de socialitzar són infinites. I per això, si no tenim una bona creença adaptada, és veritat que correm el risc de patir aïllament ara a l'hivern, i això sabem que correlaciona amb estats depressius.
Com sap, també Europa s'està plantejant els darrers anys acabar amb aquest canvi horari i deixar un establert permanent. Quins beneficis es podrien obtenir si es mantingués permanentment, per exemple, l'horari d'hivern?
Home, és un tema que sempre està molt present, no? Òbviament, tot el que no sigui provocar un canvi dràstic a nivell biològic a qualsevol organisme ha de tenir unes conseqüències positives. Això és obvi. El que deia, a nivell, si jo un dia em desperto, això ho veiem molt amb els nens petits, no? Com de trasbalsats es poden arribar a despertar amb aquests canvis, no? Dient, ostres, si ara no és la meva hora d'anar a dormir, ara sí que ho és. Aleshores, bueno, mantenir aquesta regularitat és el que nosaltres aconsellem a la consulta psicològica, no? Aconsellem que mantinguem un ritme, que mantinguem una estructura, perquè això sabem que correlaciona amb un bon nivell de salut mental. Imagini's si això ho poguéssim escalar a nivell social i poguéssim evitar, no?, aquests canvis dràstics. A nivell de salut mental segurament sortiríem guanyant tots, però òbviament hi ha altres variables politico-econòmiques que no podem controlar.
Entenc, però, que estaria a favor de mantenir un horari fixe?
Sí, estaria absolutament a favor de mantenir l'horari fixat.
Quin preferiria, el d'hivern o el d'estiu?
Bona pregunta. No sé, això m'hauria de plantejar. El que està per sobre d'això segur és que si mantenim l'horari fixa, això correlacionaria segurament amb una millora de salut mental i pel que dic, som com quan vivia a Estats Units, hi havia un company que m'ho deia sempre, som monstres del ritual, som monstres de l'hàbit, no? I de veritat que ho som i el necessitem. I aquest és un bon exemple de quan l'hàbit s'ha de trencar per qüestions econòmiques, polítiques, no ho sé, no? I no estic segur de de que té una pertorbació en el nostre sistema biològic i poder evitar aquesta situació seria segurament molt efectiu i molt i molt sa per tots nosaltres.
Per últim, deixi'm preguntar-li, senyor Vázquez, ja que estem parlant de salut mental. Ja sé que fa cert temps que ja no estem en pandèmia, sigui el que sigui, etcètera, etcètera, però jo crec que n'hem de parlar perquè encara ens està afectant i de quina manera, encara que en parlem poc, des dels mitjans de comunicació ja. Com estem pel que fa a malalties mentals a casa nostra acabats de sortir d'aquesta pandèmia?
Doncs estem en un punt en el que un cop superada la pandèmia hem avançat. Hem avançat amb la consciència. Jo ho he vist molt a la teràpia, ho veiem molt als centres, no? Com la demanda ha augmentat de manera exponencial. Això vol dir que s'està fent una bona feina. S'ha fet, jo crec que la pandèmia va desencadenar aquest fet, va desencadenar el fet de que siguéssim més conscients de que la salut mental no era un concepte exòtic, era un concepte molt present, que una malaltia mental és tan com un altre tipus de malaltia i que hem de fer una bona avaluació i diagnòstica i que hi ha protocols establerts per tenir cura de depressió, d'ansietat generalitzada, etc. Aleshores, la pregunta com estem, jo crec que estem millor, queda molt camí. Aquest nivell de consciència, el tema tabú, tot això ha millorat i almenys aquí a la zona on jo resideixo i treballo, que és la zona de la gran àrea, no?, de Barcelona, i la veritat és que ha millorat i a la mateixa vegada queda molta i molta feina per fer.
Doctor Javier Vázquez, psicòleg, neurobiòleg i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. No només el viatge en tren, també compartim el mateix viatge cap a la digitalització. Ens esforcem per ser una empresa cada cop més digital i cibersegura. Per això, des de 2018, hem invertit 245 milions d'euros en innovació i digitalització.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
7 minuts i arribem a les 11 del matí. De seguida anem cap als butlletins informatius, on us estem informant també des d'aquesta casa tot el matí que Junts i PSOE haurien tancat aquest acord d'investidura que inclouria l'amnistia i els casos de Lawfare. Ja sabem que a les 12 del migdia, Santos Cerdán, número 3 del PSOE, farà una roda de premsa des de Brussel·les per explicar precisament aquest pacte entre PSOE i Junts per la investidura de Sánchez. És una notícia que ahir avançava a Nació Digital i de la que ens estem fent ressò. Doncs bé, a partir de les 12 que podrem sentir aquestes paraules en aquest programa del número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Abans, però, Ja en farem valoracions polítiques després, en aquest programa, amb diferents politòlegs, diferents experts, etc. Abans, però, professor Xavier Torrents, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan, i a tots els oients de la caravana.
Què significa un pacte com aquest entre Junts i PSOE i que impliqui que té l'amnistia com a cap i casal, diguem-ne, com a pal de paller d'un pacte d'aquest tipus, però que a més inclou els casos de Laufer?
Sí, doncs a veure, significa tres coses, i les tres summament importants ja tenir en compte, i això doncs tots els oients de Ràdio Estel ho han de tenir molt clar que passarà, amb independència de l'opinió de cadascú de nosaltres. Primera qüestió molt important, si s'aprova en la futura, i de moment és futura, malgrat haver pactat, si s'aprova la futura llei d'amnistia, això voldrà dir, i aquesta s'implementa bé, és a dir, sense entrebancs judicials a posteriori, vol dir que la cohesió social del país, la cohesió social dels catalans i les catalanes anirà en augment, perquè voldrà dir que una qüestió que ha tensionat moltíssim, amb independència de si uns són independentistes i els altres són unionistes, però ha tensionat, i això és una dada objectiva, una qüestió que ha tensionat moltíssim el país, Catalunya, durant molts anys, farà que es desjudicialitzi. Si tot, diguem-ne, va com hauria d'anar. Aquesta és la primera gran qüestió a tenir en compte. Segona gran qüestió a tenir en compte. Hi haurà un pacte de legislatura i, per tant, el govern espanyol serà un govern de coalició entre el Partit Socialista i Sumar. Per tant, és una coalició progressista presidida per Pedro Sánchez amb el suport, recordeu-m'ho, de partits catalans com Esquerra Republicana o com Junts i partits bascos com Partit Nacionalista Basc i Euskal Herria Bildu. Això vol dir que en aquesta legislatura, que probablement durarà 3 o 4 anys, hi haurà unes majors cotes d'autogovern, unes majors competències per Catalunya, i alhora que des de la vessant més de l'eix esquerra-dreta, doncs s'avançarà en qüestions de polítiques laborals i socials. I la tercera qüestió, que implica aquest pacte, vol dir que els partits, concretament de centre-dreta i dreta del Partit Popular i de dreta radical populista o nova extrema dreta de Vox, portar els propers 3 o 4 anys, radicalitzaran el seu missatge amb un discurs, podríem dir, anticatalanista i amb un discurs, diguem-ne, de polarització social i política, que ho veurem des d'avui mateix, aquesta nit. Poso sobre la taula, avanço, i si m'equivoco, pues, mala sort, però crec que no m'equivocaré, aquests dies, que gairebé portem una setmana, del Darulls a Madrid, sobretot al
seu de greus, Ferraz,
el Darulls greus, al seu de Ferraz, però també el Darulls en altres seus socialistes, és, i tot i que allí va baixar, tot i que allí va a paivagar, jo pronostico que aquesta nit augmentarà i moltíssim aquests el Darulls. Per què? Perquè conflueixen per atzar dues qüestions. Per un cantó, haver-se firmat aquest pacte entre el Partit Socialista i Junts, voldrà dir que sortirà més gent al carrer del Partit Popular i de Vox, però alhora, just avui, per atzar, coincideix que és el 85 aniversari de la nit dels vidres trencats, quan els nazis van començar a atacar els jueus. Això vol dir que els grups d'ultradreta violenta avui la tenen organitzada per fer el Darulls. Els neofeixistes i els neonazis avui és la seva data clau, que a sobre ha coincidit amb aquesta signatura, diguem-ne, de l'amnistia, que es consideren que és el trencament d'Espanya. Per tant, potser en parlarem demà un altre cop, Joan. Jo crec que avui augmentaran i molt els aldarulls respecte allí a Madrid.
Veurem què és el que acaba passant. Ens queda res, un minutet i mig, però no vull deixar-li la pregunta, perquè ara deia Santos Cerdán, número 3 del Partit Socialista, està previst que faci una roda de premsa a les 12 del migdia des de Brussel·les per explicar aquest pacte amb el PSOE i Junts per la investidura de Pedro Sánchez, una notícia que ahir avançava Nació Digital. Sigui com sigui, si surt Santos Cerdán i s'espera Carles Puigdemont o qui sigui de Junts per Catalunya a explicar també aquest pacte, no es visualitzarà aquella unitat, diguem-ne d'alguna manera, que no Pedro Sánchez, perquè tampoc va voler estar-hi, però sí que Félix Bolaños va estar amb Pere Aragonès.
Sí, òbviament aquí hi ha una qüestió simbòlica i de que cada part ha d'entendre també qüestions diferents. Sí, hem d'entendre que per l'electorat socialista de fora de Catalunya, de dins de Catalunya no afectaran gens ni mica pràcticament, però l'electorat socialista de fora de Catalunya, si hagués una foto de Bolaños, o ja que no dir de Pedro Sánchez, algú de Junts, i sobretot del nivell, sigui Puigdemont o algun altre diguem-ne polític, això tindria un cost electoral molt alt, tot i diguem-ne que fos d'aquí 3 o 4 anys. Jo crec que totes les parts entenen que això és bastant improbable que passi. Mm.
Doctor Torrents, professor Torrents, com sempre, un plaer parlar amb vostè. En parlem també les properes hores, si li sembla bé, i a mida que es vagi actualitzant tot plegat, perquè ja ho sap que els grups polítics a vegades diuen una hora i no acaba sent ben bé així.
Per això és vostès els periodistes.
Professor Torrents, com sempre, un plaer, que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu, bon dia.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem amb més contingut aquí a la caravana de Ràdio Estel, amb On són les dones, Núria Ros i Clara Moraleda. Va, fins ara.